Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Una molt bona notícia avui per estrenar el dia, per estrenar el nostre informatiu. Carla Simón fa història a la Berlinale.
The 2022 Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcaraz.
La directora garrotxina s'ha emportat aquest dimecres l'os d'or del Festival Alemany amb Alcaraz. Es tracta de la primera pel·lícula catalana que aconsegueix el guardó en 72 anys d'història. Simón tornava a la Berlinale 5 anys després de rebre el guardó a la millor òpera prima amb la seva pel·lícula Estiu 1993. La sentirem només d'obrir el nostre informatiu perquè ahir estava especialment emocionada. El dia en què també anirem fins a Castellfollit de la Roca perquè aconsegueixen la propietat de l'Església Vella a través de la immatriculació. Neus Assín, què tal, com estàs? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia. Tot i que el bisbat de Girona havia executat una cessió a l'Ajuntament als anys 60, això no constava al registre i ara s'ha obtingut la propietat d'un edifici que, tot i no semblar-ho, estava en un buit legal. Ara el consistori vol adaptar l'església i convertir-la en un punt de rebuda de visitants.
L'alcalde del municipi és Miquel Reverter.
Tal com estan les notícies últimament, no? Vull dir, nosaltres hem fet el procés en l'inversa perquè considerem que equipaments com aquests han de pertànyer al poble, han de ser del municipi, de tots els habitants de Castellfollit. Per tant, vam buscar diferents opcions i la forma més ràpida, més clara, després de tota aquesta feina tècnica que s'ha hagut de fer, va ser la immatriculació. Vull dir, senzillament, perquè allò que segurament, com deia abans, té els orígens al segle XI, ja devia ser en terreny del poble, doncs torni als seus orígens. Vull dir, torni ara mateix, diguéssim, a ser propietat del municipi.
I a Olot, el PSC està en desacord amb la compra del nou local per les oficines d'habitatge i atenció ciutadana.
El partit critica el cost de la inversió i que no s'hagin valorat altres opcions com reordenar les oficines actuals. Fa poques setmanes l'Ajuntament va comprar l'antiga seu de la Caixa, el Firalet, de més de 500 metres quadrats. El cost d'aquesta adquisició puja fins als 560.000 euros.
El portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot és Josep Guix.
Sí, és evident que l'oficina d'habitatge i l'oficina sobretot l'oficina d'atenció ciutadana és petita, El que passa que als baixos de l'Ajuntament ens queda també la sala Llorenç Siquera, que és l'entrada mà esquerra, que allà és una sala que podem també organitzar activitats d'aquest tipus, o també podem buscar unes altres alternatives, no sé, tenim els baixos doncs, de la FES, que no hi ha res, tenim l'edifici doncs, de la Hidro, que tampoc hi ha res.
A les comarques gironines parlarem de l'empresa Louis Vuitton, que té una de les seves naus de fabricació a la zona de Campllong. Ha estat notícia perquè, precisament, aquest dimecres ha estat objectiu d'una vaga de les seves treballadores. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han xifrat en més d'un 90% el seguiment de la convocatòria al sector de la marroquineria contra la misogínia patronal.
Exigeixen a l'empresariat que adapti les categories professionals de les plantilles, majoritàriament dones, perquè estan cobrant fins un 26% menys d'allò que realment els correspon. La secretària general de Comissions Obreres a Girona és Belén López, des de Louis Vuitton de Campllong.
Per tant, el que demanem és que s'assentin, que d'una vegada per totes encarem aquesta situació, que és d'una clara injustícia per les treballadores del sector, i creiem que és la manera efectiva de lluitar contra la bretxa de gènere, que és que el valor del treball que fan les dones tingui el seu reconeixement, que a més el propi conveni ja recull, no és que ens estiguem inventant nosaltres. Per tant, el que no pot ser és que, com el fa una dona aquesta feina, li donem la categoria inferior sense entrar a valorar les funcions que fan i posem en valor aquestes funcions. Per tant, ja les dones i les plantilles han dit prou i el que volem és que es reconegui la categoria que els hi correspon i, per tant, amb això aconseguim fer un pas endavant en la igualtat en el mercat de treball.
En esports, 0-1 i cap a casa. La Unió Esportiva Olot va recuperar el camí de la victòria a Vilatenim. Els olotins van tornar a fer un partit pràctic a fora de casa i en van fer prou amb un gol de xometre al minut 35 per guanyar el Figueres.
L'equip d'Albert Carbó és líder, amb 3 punts més que el Girona B i 4 més que el Manresa i el Sant Cristóbal, que és el proper rival.
L'entrenador, content.
L'equip s'ha deixat l'ànima per emportar-nos aquests 3 punts. L'equip s'ha buidat, ha tret el caràcter que necessitava per després d'una derrota dolorosa que vam patir la setmana passada, avui transformant un format de victòria, i això és el que demostra doncs, un equip que vol quedar campió.
I Marià Clavell es converteix en nou seleccionador espanyol de horseball. L'olotí entrenarà la selecció absoluta femenina i mixta. Coincidirà amb el final de la seva etapa com a jugador aquesta temporada, després de ser un dels esportistes garrotxins més importants de l'última dècada i un dels millors en horseball mundial.
El primer gran torneig de Clavell com a seleccionador serà el Mundial, que es disputarà aquest agost a França.
Tot són etapes i necessiteu també estar motivat per poder competir, per poder dedicar-hi tot el temps que suposa al final l'esport de competició, en que és el meu esport al màxim nivell, necessita una dedicació important i fa que això que necessiti també altres motivacions i altres reptes per poder seguir estant també en el meu esport. Però crec que l'etapa de jugadors en principi s'acaba ja aquest final de temporada i bueno, ara seguirem amb l'entrenador.
I del cavall al globus. Avui a la contraportada us explicarem que els globus aerostàtics poden arribar a una alçada de 2.500 metres i que els pilots necessiten un carnet similar al del cotxe per poder volar.
Són curiositats que l'empresa Vol de Coloms ha explicat en una entrevista a Ràdio Lot. Tots els globus porten una caixa negra i estan controlats des de la Torre de Control Aeri de Girona. En l'àmbit meteorològic, el vent és el factor més determinant d'un viatge en globus.
Segurament, si mireu el cel aquest matí, en veureu algun o alguns. El community manager de Vol de Coloms és Ferriol Macias.
És una aeronau i una experiència molt diferent. Després sí que el que és molt curiós que poder la gent al començament, quan ve, té una mica de por, no? I diu, ai, aquest, saps què passarà? Al final no tens res que cap volant per conduir-lo, no tens res. Però després, a la que et puges i això, te n'adones d'aquesta experiència tan diferent com una altra cosa, d'aquest assumpte, d'aquest flotar a l'aire i d'aquesta experiència que no tens cap altre vehicle o aeronau que et doni aquesta sensació.
Important, per volar sempre s'ha de matinar, pel fet que a primera hora és quan hi ha més estabilitat meteorològica. A la contraportada, si en voleu saber més, no us ho perdeu perquè us explicarem tots els detalls.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. En connexió amb la policia municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment el trànsit a la nostra ciutat és fluid. Trobaran tancat el camí de les Bruixes, carrer d'Àlies, carrer Sant Miquel, carrer Sant Ferriol i, intermitentment, el carrer Concepció Carreras. Hi ha reserves d'estacionament al Passeig de Barcelona i a carretera de Ridaura. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com tenim la previsió meteorològica? Doncs ara per ara sense massa canvis, tot i que ja no tenim aquells cels blaus tan fantàstics que ens havien acompanyat setmanes enrere. Cal que plogui, però de moment l'aigua queda lluny. Neus, quins valors tenim ara mateix al termòmetre?
Tenim valors avui més alts. Tenim 2 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 1 a Mieres, 0 a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Vic, n'hi ha un sota 0 a Das. En tenen 3 de positius a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a Girona, 6 a Anglès, a Banyoles i a Figueres i 9 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La previsió del temps per aquest dijous ens indica més clarianes, més sol, algun núvol prim, matiner, potser alguna boira cap a Osona. Però bé, la poca pluja d'ahir va deixar mig litre ull de Ter, 2 litres per bou i també espolla. Va fregar el nord de l'Alt Empordà, al matí bàsicament. Doncs això no s'ha de repetir, perquè avui el sol serà més protagonista, la temperatura pujarà, per tant màximes de 15 a 20 graus, i bé, puntualment podríem arribar als 21-22 graus. Puja la sensació de la temperatura i l'ambient serà més primaveral després d'una nit de fred moderat, però vaja, poques glaçades perquè tampoc es preveu una matinada molt, molt freda. I sembla que aquesta és la tendència. També divendres, més aviat sol, es podria formar amb aquesta calor del migdia, aquests més de 20-22 graus, alguna boira arran de mar, això preferentment a la Costa Brava, cap al Cap de Creus, per exemple, i seria l'única novetat d'aquest divendres. A part del sol, hi ha algun núvol molt aïllat, o algun núvol baix, alguna boira cap a la costa. Dissabte passa un petit front molt esquifit, però el dia estarà variable, mig ennuvolat, i potser arriba a caure alguna gota, algun petit plogim. També poca cosa tot plegat, tot i que diumenge ja tornaria a fer sol. Per tant, la notícia és aquesta pujada de temperatures i de cara a demà alguna boira baixa cap a la Costa Brava.
Perquè et mereixes un cap de setmana genial, regala't una bona mariscada. Amb un quilo de musclos, mig quilo de navalles fresques, mig quilo de cloïsses, una plata amb 6 amorinyes i mig quilo d'escopinyes. Tot per només 23 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i passa-la a buscar per la botiga al carrer Pere Lloses número 7 d'Olot. Divendres 18 i dissabte 19 de febrer. Truca-hi ja! Peixos Isma!
Carla Simón fa història a la Berlinale.
The 2022 Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcaraz.
Quin gran moment! La directora garrotxina s'ha emportat aquest dimecres l'os d'or del Festival Alemany amb Alcaraz. Es tracta de la primera pel·lícula catalana que aconsegueix el guardó en 72 anys d'història. Simón tornava a la Berlinale 5 anys després de rebre el guardó a la millor òpera prima amb Estiu 1993. De fet, ella mateixa, ara ho sentirem d'aquí una mica, va dir que s'haurà de traslladar a viure a Berlín perquè diu que cada cop que va a Berlín li passen coses. Va seguir la cerimònia amb Pau Masó.
De néixer a créixer, la Berlinale corona Carla Simón després de veure-la sorgir com a directora de cinema ara fa 5 anys. El 2017 el Festival Alemany va guardonar Estiu 1993 com a millor òpera prima. Aquest dimecres el certamen ha elevat Simón amb el premi més desitjat, l'Os d'Or. La directora de les Planes d'Hostoles ha guanyat el guardó amb la seva segona pel·lícula, Alcaraz, i s'ha convertit en la primera en català que ho aconsegueix en els 72 anys d'història de la Berlinale. Aquestes han estat les primeres paraules de Simón després de rebre el premi.
I don't believe it. Thank you.
No m'ho crec. Gràcies. Em considero una filla d'aquest festival. Berlinale és com casa nostra. De fet, crec que hauria de venir a viure aquí, perquè sempre que venim passen coses impressionants. Gràcies al festival per convidar-nos i també vull agrair al meu equip, especialment a la Maria Zamora, per viatjar amb mi i també a tots els productors.
Pel que fa als agraïments, la directora criada a la Garrotxa també ha posat en relleu el treball dels seus actors no professionals i ha agraït a la seva família que cultivés préssecs al Carràs, ja que sense ells no hauria pogut explicar aquesta història. Per últim, Simón ha dedicat l'Os d'Or als agricultors.
I would like to dedicate this beer
M'agradaria dedicar aquest os a les petites famílies de pagesos que cultiven cada dia perquè aquest fruit arribi a casa nostra. Perquè la seva manera de fer agricultura, respectant la terra, és probablement avui en dia una mena de resistència. Per tant, aquest premi és per aquella gent que cultiva la terra.
L'Os d'Or se situa entre els guardons més importants que ha rebut la Carla Simón en la seva jove i brillant carrera com a directora. Igual que ja va passar el 2017 amb Estiu 1993, ara Alcaraz augura un camí d'èxit. La primera obra de Simón ja va ser protagonista als Premis Gaudí, als Goya, i va estar preseleccionada per anar als Òscar. Ara la segona pel·lícula, gravada a Lleida, té tots els números per tornar a triomfar en els grans festivals nacionals i internacionals. Alcaraz és la història d'una família que cultiva préssecs a Lleida i que es veu obligada a deixar la seva terra i ofici per deixar pas a una planta fotovoltaica. El film es va estrenar aquest dimarts a la Berlinale i arribarà als cinemes el proper 29 d'abril. Enhorabona, doncs, a la Carla Simón, una molt bona notícia per estrenar aquest dijous.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat d'avui. Castellfollit aconsegueix la propietat de l'Església Vella a través de la immatriculació. Tot i que el bisbat de Girona havia executat una cessió a l'Ajuntament als anys 60, això no constava al registre i ara ja s'ha obtingut la propietat d'un edifici que, tot i no semblar-ho, estava en un buit legal. L'Ajuntament vol adaptar l'església i convertir-la ara en un punt de rebuda de visitants.
Últimament hem sentit a parlar molt de la immatriculació. Es tracta del procés per fer constar per primer cop un immoble o terreny al registre de la propietat. La immatriculació és la primera inscripció d'una finca en registre i recentment ha sortit a la llum l'ús d'aquest procés per part de l'Església per tal d'apoderar-se de propietats que no constaven en nom de ningú. Fins al 2015 l'Església tenia la mateixa potestat que l'administració pública per fer aquest tràmit i se'n va beneficiar registrant el seu nom immobles que estaven en un buit administratiu. Aquest procés ara l'ha utilitzat l'Ajuntament de Castellfollit per adquirir la propietat de l'Església Vella del poble. L'alcalde és Miquel Reverter.
Tal com estan les notícies últimament, no? Nosaltres hem fet el procés a l'inversa perquè considerem que equipaments com aquests han de pertany al poble, han de ser del municipi, de tots els habitants de Castellfollit. Per tant, vam buscar diferents opcions i la forma més ràpida, més clara, després de tota aquesta feina tècnica que s'ha hagut de fer, va ser la immatriculació. Vull dir, senzillament, perquè allò que segurament, com deia abans, té els orígens al segle XI, ja devia ser en terreny del poble, doncs torni als seus orígens. Vull dir, torni ara mateix, diguéssim, a ser propietat del municipi.
L'església vella de Castellfollit està datada del segle XI i es troba a la punta de la Cinglera. Va ser cremada durant la Guerra Civil i després fou reconstruïda als anys 80 pels ciutadans i l'administració de l'època. Tot i que el bisbat de Girona no en tenia la potestat, la va cedir a l'Ajuntament als anys 60. Aquesta cessió va tapar durant molts anys el buit legal que tenia l'immoble i recentment el consistori va iniciar un treball tècnic per poder concloure que l'immoble no estava a nom de ningú i així poder-lo incorporar com a bé municipal a través de la immatriculació.
Comencem a remoure documents. L'any 18 parlem amb el bisbat. El bisbat ens fa un certificat conforme ens diu que és cert que l'any 66, en teoria, el propietari de l'immoble cedeix a l'Ajuntament de Castellfollit aquesta església per 99 anys. Seguim investigant, seguim mirant i veiem que aquest edifici, aquesta església, en el registre no estava registrada, per tant no era propietat de ningú. I aquí és on comença el procediment, primer tècnic, perquè s'han hagut de fer valoracions de diferents tipus, i finalment l'Ajuntament opta per la fórmula de la immatriculació.
El procés d'immatriculació va començar el 2018 i recentment s'ha executat el registre. Reverter explica com s'ha portat a terme aquest tràmit.
Bueno, és un procés llarg. Bàsicament, l'administració sempre s'han d'obrir molts expedients i s'han de fer moltes qüestions tècniques, s'han hagut de fer valoracions del que és l'equipament en si, informes tècnics, i llavors, bàsicament, es fa uns primers tràmits al registre de propietat. El registre de propietat el que fa és una exposició pública, el que fa és una mirada que ningú reclami aquest immoble, i per tant, un cop ha passat aquest procés, doncs ja directament es passa a inscriure en nom de l'Ajuntament de Castellfollit.
Amb la propietat municipal, ara l'Ajuntament preveu declarar l'Església Vella com a bé cultural d'interès local i adaptar l'edifici a la normativa perquè l'espai pugui ser una sala polivalent. Fins ara, a través de la cessió sense potestat que havia fet el bisbat, l'espai servia per actes culturals i com a punt d'informació turística. Cada any 25.000 persones visiten l'església i ara es preveu reforçar l'espai com a punt d'atenció i atracció turística.
No deixem encara els espais d'ús municipal perquè, en el cas concret d'Olot, el PSC està en desacord amb la compra del nou local per les oficines d'habitatge i atenció ciutadana.
El partit critica el cost de la inversió i que no s'hagin valorat altres opcions com reordenar les oficines actuals. Fa poques setmanes l'Ajuntament va comprar l'antiga seu de la Caixa al Firalet de més de 500 metres quadrats. El cost d'aquesta adquisició puja fins als 560.000 euros.
Informa Aniol Puigvert.
Les oficines d'habitatge i atenció ciutadana d'Olot s'han quedat petites. Per això, el consistori ha comprat un immoble per més de 550.000 euros. Des del PSC s'ha mostrat en tot moment en contra d'aquesta adquisició i afirmen que els diners es podrien haver destinat a altres necessitats. El Partit Socialista exposa que una de les coses que s'haurien d'haver fet abans és, per exemple, asfaltar, pintar i il·luminar alguns carrers de la ciutat. Així ho explica el líder del PSC, Josep Guix.
No estem d'acord amb aquesta compra de l'Ajuntament perquè són moments difícils, complicats, i a la vegada perquè també l'Ajuntament disposa d'altres alternatives. Hi ha molts edificis municipals a la ciutat que es podrien aprofitar per aquest tipus d'activitats administratives. I en aquest cas, doncs, com deia, d'incertesa econòmica, cal doncs, potser fer una visió més d'estalvi o prioritzar altres coses que tenim a la ciutat que s'haurien de fer, nosaltres pensem, abans que aquesta.
El PSC d'Olot no li vol treure importància a la necessitat d'ampliar les oficines d'habitatge i d'atenció ciutadana, però opinen que és innecessari la compra d'aquest immoble. A més, consideren que el servei es podria oferir reordenant la planta baixa de l'Ajuntament o buscant altres immobles de la ciutat que siguin propietat del consistori. Guix critica que no s'han plantejat aquestes alternatives.
Sí, és evident que l'oficina d'habitatge i l'oficina de, sobretot l'oficina d'atenció ciutadana, és petita. El que passa que als baixos de l'Ajuntament ens queda també la sala Joan Siquera, que és l'entrada a mà esquerra, que allà és una sala que podem també organitzar activitats d'aquest tipus. O també podem buscar unes altres alternatives. No sé, tenim els baixos doncs, de la FES, que no hi ha res, tenim l'edifici doncs, de la Hidro, que tampoc hi ha res.
El local obtingut pel consistori d'Olot era l'antiga sucursal bancària de la Caixa, el Firalet. L'immoble no necessita cap reforma important i des de l'Ajuntament afirmen que volen que entri en funcionament el més aviat possible.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Traiem el cap ara a les comarques de Girona. Comissions Obreres i UGT xifren en més d'un 90% el seguiment de la vaga al sector de la marroquineria contra la misogínia patronal, així ho han definit. Exigeixen a l'empresariat que adapti les categories professionals de les plantilles, majoritàriament dones, perquè diuen que estan cobrant fins a un 26% menys d'allò que realment els pertoca.
La secretària general de Comissions Obreres a Girona és Belén López, des de Louis Vuitton a Campllong.
Per tant, el que demanem és que se sentin, que d'una vegada per totes encarem aquesta situació, que és d'una clara injustícia per les treballadores del sector, i creiem que és la manera efectiva de lluitar contra la bretxa de gènere, que és que el valor del treball que fan les dones tingui el seu reconeixement, que a més el propi conveni ja recull, no és que ens estiguem inventant nosaltres. Per tant, el que no pot ser és que com el fa una dona aquesta feina, li donem la categoria inferior sense entrar a valorar les funcions que fan i posem en valor aquestes funcions. Per tant, ja les dones i les plantilles han dit prou i el que volem és que es reconegui la categoria que els hi correspon i, per tant, amb això aconseguim fer un pas endavant en la igualtat, en el mercat de treball.
A Catalunya, de les aproximadament 2.500 persones a les que dona feina al sector, la majoria, unes 1.800, treballen a les plantes de la multinacional Louis Vuitton. A la fàbrica que té a Campllong, aquest dimecres s'ha fet una sonora protesta.
Anem als jutjats. El fiscal manté la petició de 22 anys de presó per l'acusat d'executar a trets un empresari en un descampat a Lloret de Mar el 13 de setembre del 2012. L'acusa d'assassinat i tinença il·lícita d'armes.
El fiscal sosté que l'acusat i víctima tenien desavinences i que van quedar el dia dels fets per barallar-se. Un cop allà, però, l'acusat va descarregar 5 trets contra la víctima que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Per contra, la defensa demana l'absolució, al·legant que l'últim cop que la víctima i el processat es van veure va ser 3 dies abans del crim. Un cop finalitzat el judici, el jurat popular es retirarà a deliberar fins a tenir el veredicte.
El monitor de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, acusat d'abusar sexualment de 3 dones amb discapacitat entre el juny del 18 i el setembre del 19, ha assegurat el judici a l'Audiència de Girona que les relacions sexuals van ser consentides. Per reforçar-ho, l'acusat, que només ha respost a les preguntes de la defensa, ha exposat que també va proposar tenir sexe a una altra de les usuàries del centre ocupacional, però ella no va voler i va desistir.
Les acusacions apunten que l'acusat es va prevaler de la confiança que li tenien les dones per abusar d'elles i, mentrestant, ho gravava en vídeo. La mare d'una de les víctimes també ha comparegut.
Bueno, ell per ell era el seu monitor. Per ell era una persona que confiava. Era una autoritat per ella, saps? I tampoc no sé ben bé si... Ella patia, segur que patia, però no sé fins a quin punt. Bueno, saps? És bo, dolent, podia dir, saps? I a més hi havia l'amenaça, de que ho dirien, això ho va dir-ho de seguida, en Carles m'arranyarà.
El fiscal demana ara 52 anys de presó i l'advocat de les víctimes manté la petició de 86.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Banyoles que venia droga a través de les xarxes socials. Una patrulla de paisà l'ha interceptat aquest dimarts al migdia quan sortia del pis on viu, un habitatge situat a l'Avinguda Països Catalans. Els agents ja tenien clar que en aquest domicili s'hi estaria fent tràfic de drogues perquè feia dies que ho investigaven.
El detingut, que té 36 anys, portava dues bosses de marihuana al damunt preparades per vendre, en total cap a 250 grams de droga. Per això els Mossos l'han detingut per un delicte contra la salut pública. Es dona la casualitat que al pis on viu el detingut, precisament els Mossos ja hi van fer una entrada i escorcoll per drogues ara fa gairebé un any.
Més qüestions. 8 de cada 10 centres de l'Opus a Catalunya deixaran de segregar per sexe a partir del curs vinent per mantenir les subvencions, després que el conseller d'Educació anunciés l'octubre passat la intenció de no renovar el concert a les escoles que ho fan.
Una de les escoles que ha fet el pas és les Alzines de Girona. En un comunicat indica que, obligats per la decisió del govern i per evitar un greuge irreparable a les famílies i personal de l'escola, s'ha sol·licitat la renovació de la subvenció adaptant-la als requisits de la nova llei d'educació. Això vol dir que la propera preinscripció escolar la podran realitzar tant noies com nois.
I la Generalitat estudiarà ampliar el programa d'ajuts de mobilitat a universitaris per al curs vinent i s'inclouran alumnes del Ripollès, una comarca que fins ara n'estava exclosa.
Ho ha anunciat la directora general d'Universitats, Victòria Girona, en declaracions a Catalunya Ràdio després de rebre diferents peticions del territori. Actualment, aquests ajuts, que són d'un màxim de 2.000 euros a l'any per aquells que han de viure fora de casa per estudiar, estan destinats a alumnes de l'Alt Pirineu, l'Aran i, des d'aquest curs, també al Solsonès. Aquest gener, el Consell Comarcal del Ripollès i ajuntaments com el de Ripoll i Ribes de Freser van reclamar poder-s'hi acollir amb l'aprovació de mocions.
I en salut, el registre de demències de Girona ha identificat més de 10.000 casos de demències en 15 anys quan va començar l'activitat. Segons les dades recollides, la incidència de la demència a la regió se situa en 6,1 casos per cada 1.000 habitants majors de 65 anys.
D'aquests, el 54,6% són casos diagnosticats de malaltia d'Alzheimer, el subtipus de demència més freqüent, seguit de la patologia mixta amb component vascular. Aquest diagnòstic és un dels que major increment ha tingut al llarg dels anys, afavorit per la millora de l'accessibilitat a les proves de neuroimatge i també associat a un envelliment de la població.
I acabarem a Vic, on el Consorci Hospitalari i la Fundació Hospital de Santa Creu han signat aquest dimecres un conveni marc per la integració de les seves estructures directives i de gestió. La presidenta de Santa Creu i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha explicat que l'objectiu final és oferir una atenció sanitària integral en què l'accés sigui a través de la finestreta única.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports, 0-1 i cap a casa. La Unió Esportiva Olot va recuperar el camí de la victòria a Vilatenim.
Els olotins van tornar a fer un partit pràctic a fora de casa i en van fer prou amb un gol de Xumetra al minut 35 per guanyar el Figueres. L'equip d'Albert Carbó és líder, amb 3 punts més que el Girona B i 4 més que el Manresa i el Sant Cristóbal, que és el proper rival.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va posar el vestit d'equip pràctic a fora de casa per guanyar el Figueres i refer-se del 0-4 de dissabte a casa contra la Pobla de Mafumet. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, remarca la importància del 0-1 a Vilatenim per recuperar la confiança.
L'equip s'ha deixat l'ànima per emportar-nos aquests 3 punts. L'equip s'ha buidat, ha tret el caràcter que necessitava per després d'una derrota dolorosa que vam patir la setmana passada, avui transformant un format de victòria, i això és el que demostra, doncs, un equip que vol quedar campió.
La primera part de la primera part no va ser gens fàcil. L'Olot no va acabar de tenir el control del joc i van passar massa coses damunt del terreny de joc. Tots dos equips van tenir arribades i oportunitats per encetar el marcador, però no ho va aconseguir ningú fins al minut 35. En aquell moment ja feia una estona que l'Olot havia millorat i tenia més possessió de la pilota.
Minut 20 hem canviat perquè era un partit molt similar, d'anar en pilota com sense, i teníem un precedent molt, molt proper que va ser el partit del Girona, i hem articulat l'equip així. A partir de llavors penso que l'equip ha estat millor tant en pilota com sense, ens hem sentit còmodes i ha arribat aquest gol, doncs, que ens ha donat la confiança, ens ha fet la segona part moments en pilota descansar amb ella i moments sense pilota, doncs, tenir l'equip ordenat.
La jugada del gol la van fabricar dos jugadors de categoria superior. Eloi Amagat va fer una gran assistència cap a Jordi Xumetra, que va controlar bé la pilota amb el pit a dins l'àrea i va definir davant de Jaime. A partir d'aleshores, l'Olot es va defensar bé, no va poder ampliar el marcador, però tampoc no va patir gaire per mantenir-lo i va acabar celebrant una victòria molt necessària.
No hi ha cap rival fàcil i bé, avui un partit més, doncs, doncs ens hem posat al mono de treball, hem sabut sobreposar-nos al mal tràgol que vam passar la setmana passada i bé, això demostra doncs l'ambició i el caràcter que té l'equip. Ens hem posat per davant, hem sabut patir sense pilota, sí que és veritat que no hem concedit només amb les accions a pilota parada i en alguna transició doncs hem estat capaços de matar el partit amb aquest segon gol que no ha arribat, però bé, molt satisfet de deixar la porteria a zero i sobretot per emportar-nos els 3 punts.
I l'Olot ho va aconseguir amb 7 canvis a l'alineació, ja sigui per rotacions o per càstigs. Després del 0-4 de dissabte, Albert Carbó va sacsejar l'equip i li va sortir bé la jugada. Amb la victòria per 0-1 a Vilatenim, el conjunt olotí recupera el coixí a la classificació. Ara és líder amb 3 punts més que el Girona B, que també va guanyar el seu partit a Sant Andreu, 2-3, i 4 més que el Manresa i el Sant Cristòbal. El conjunt terrassenc és el proper rival dels olotins. Diumenge, a les 12 del migdia, els d'Albert Carbó visitaran Can Anglada per jugar un duel directe de la part alta de la taula.
I avui també és notícia Marià Clavell. Perquè es converteix en el nou seleccionador espanyol de Horsball. L'Olotí entrenarà la selecció absoluta femenina i mixta. Coincidirà amb el final de la seva etapa com a jugador aquesta temporada, després de ser un dels esportistes garrotxins més importants de tota aquesta última dècada i també un dels millors del Horsball mundial.
El primer gran torneig de Clavell com a seleccionador serà el Mundial, que es disputarà aquest agost a França.
Informa Roger Isern.
De jugador a seleccionador, el rol de Marià Clavell canviarà a partir d'aquest estiu després del seu nomenament com a nou seleccionador espanyol absolut femení i mix de Horsball. Feia mesos que hi havia contactes entre Clavell i la federació a la recerca d'un acord entre les dues parts. L'Olotí acabarà la seva etapa com a jugador al final de la present temporada després de meditar-ho amb temps. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, Clavell explica que encara ara el nou repte amb il·lusió.
Tot són etapes i necessiteu també estar motivat per poder competir, per poder dedicar-hi tot el temps que suposa al final l'esport de competició, en que és el meu esport al màxim nivell, necessito una dedicació important i fa que això que necessiti també altres motivacions i altres reptes per poder seguir estant també en el meu esport. Però crec que l'etapa de jugadors en principi s'acaba ja aquest final de temporada i bueno, ara seguirem amb l'entrenador.
Marià Clavell feia 2 anys que no entrenava i reconeix que tenia ganes de tornar-hi. A finals d'aquest mes ja es fa una preselecció de jugadors i jugadores que durant els mesos previs a la competició es preparen per optar a una plaça a les respectives seleccions. El debut oficial de Marià Clavell com a seleccionador serà del 15 al 20 d'agost al Mundial de Horsball que es disputarà a França. Un Mundial que Clavell no ha pogut aconseguir mai com a jugador, l'únic títol que no ha guanyat. Ara tindrà l'oportunitat de fer-ho com a seleccionador.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
I aquesta hora pot ser un bon moment per fer un viatge en globus. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Us proposem fer un viatge en globus des de dins. Els globus aerostàtics poden arribar a una alçada de 2.500 metres i els pilots necessiten un carnet similar al de cotxe per tal de poder volar.
Són curiositats que l'empresa Vol de Coloms ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot. Tots els globus porten una caixa negra i estan controlats des de la Torre de Control Aeri de Girona. En l'àmbit meteorològic, el vent és el factor més determinant d'un viatge en globus.
Volar amb globus pot ser una de les experiències que una persona pot tenir marcada a la llista de coses per fer un cop a la vida. Si els dubtes et sobrevolen al cap, hem resolt qualsevol pregunta amb Vol de Coloms. En una entrevista als 5 minuts més, l'empresa garrotxina explica tots aquells secrets que té un vol en globus. El community manager de Vol de Coloms és Ferriol Macias.
És una aeronau i una experiència molt diferent. Després sí que el que
És molt curiós que potser la gent al començament, quan ve, té una mica de por, no? I diu, ai, aquest, saps què passarà? Al final no tens res que cap volant per conduir-lo, no? No tens res. Però després, a la que puges i això, te n'adones d'aquesta experiència tan diferent com una altra cosa, d'aquest flotar a l'aire i d'aquesta experiència que no tens cap altre vehicle o aeronau que et doni aquesta sensació.
Com totes les aeronaus, el Globus necessita un control per no dificultar el trànsit aeri. Per això, des de Vol de Coloms estan en permanent contacte amb la Torre de Control de Girona. L'alçada en què vola un Globus es mou entre els 2.000 i 2.500 metres respecte al nivell del mar. Per tenir un control del vol, els Globus porten un aparell similar a la caixa negra dels avions, anomenat transponder.
És molt important. A més, el que és l'aparell aquest, ja tu pots... tens un còdic de socors, no? I en algun moment que passés alguna cosa, doncs tu ja directament envies aquest codi i ja automàticament doncs, els Mossos estan informats, els hospitals estan informats, i vull dir, tot ja hi ha un mecanisme doncs, ràpid per si passés alguna cosa.
Les cistelles dels Globus tenen diferents capacitats, per 8, 12 i fins i tot 16 persones. Estan compartimentades per separar diferents grups i qui dirigeix aquestes cistelles necessita un carnet que s'aconsegueix amb un procés similar al de cotxe, amb una teòrica i una pràctica.
Doncs, bueno, és al final com si poguessis treure el carnet de cotxe, no? Tens una teòrica que al final... comparteixes assignatures comunes amb totes les aeronaus, no? Pots fer meteorologia, pots fer dret, pots fer comunicació, no? Totes aquestes que són específiques per qui es treu el carnet de pilot, d'avió, d'helicòpter, el que sigui. Després hi ha una part específica també de tema teòric i a l'aprovar aquesta part teòrica has de fer una part pràctica. Has de fer 16 hores de vol. De pràctiques mínim per poder fer un examen que et dona... et permet portar una cistella i un globus petitonet privat.
La durada del vol en globus és d'entre una hora i hora i mitja, sempre depenent del vent. El viatge és sostenible, ja que el globus és dels transports que menys contamina. I per volar sempre s'ha de matinar, pel fet que a primera hora és quan hi ha més estabilitat meteorològica. Sink me.